Estem a Cugat TV en una nova entrevista a l'espai Vermells i Negres. Avui rebem un santcugatenc relacionat amb el motor. És el president de l'Epsilon Euskadi, en Joan Miguel Prat. Joan, benvingut a Cugat TV.
Benvingut.
Doncs bé, primer de tot, l'actualitat mana. La gran prioritat ara mateix és el Mundial de Fórmula 1. Epsilon Euskadi és el seu president, vostè. A veure, com està el tema d'intentar presentar un equip de cara a aquest Mundial de Fórmula 1?
Home, està difícil, en aquest moment ha estat molt difícil perquè el club està tancat, no? Pensa que fins ara era un club de 12 equips, aquest any l'han obert a 13 equips i en un moment determinat, quan nosaltres vam fer la preparació i la presentació de lo que era l'aplicació per la licència, doncs teníem el recolzament per la part financera de que de la seguretat els pròxims 4 anys doncs està tranquils, però esclar, el fet de que no es van donar la licència, doncs el que ha passat és que aquesta gent doncs s'ha refredat i ara la meva feina és anar a tornar-los a escalfar una mica, aviam si passa alguna cosa, algun d'aquests equips no pot estar preparat, doncs que puguem estar-hi nosaltres en un futur.
Comentem la situació d'aquests dos conjunts. Un és el d'Adrián Campos, que el tema econòmic el té de molt peliagut. Què en sabem de tot això?
Bueno, això és el que, aviam, sabem el mateix que sabeu vosaltres, que és els rumors que hi ha en aquest moment, que la part econòmica doncs el té magre en aquest moment, però, aviam, jo diria encara més, perquè per el que se sap, doncs, primera que el cotxe s'està fent a Itàlia, si no acaba de pagar no li donen el cotxe, l'equip no, encara no està del tot organitzat, la veritat és que encara no tenen ni camions ni tenen infinitat de coses que es necessiten. A part d'entrar el cotxe necessites tindre tota l'estructura i la veritat és que ho té en aquest moment molt molt difícil. És una llàstima perquè representa que la FIA, a banda de donar l'essència als equips, doncs ha fet les investigacions oportunes perquè això no passessi, però és evident que algú ha fallat, no? Perquè si estan en aquesta situació vol dir que també el treball no l'han fet.
L'altre equip que també podria donar-se de baixa
és l'equip US, però aquest dona la sensació, almenys el rumor és que les coses van una miqueta més lent, però que més o menys poden estar allà. Aleshores, què passa? Doncs que hi ha un equip serbi encarregat de cèntims, a més molt amic del senyor Bernie Eccleston perquè la seva dona era del mateix lloc, i aquest ja ha demostrat que té el potencial econòmic per tirar endavant, ha comprat els drets de Toyota, els ha comprat els camions, ha comprat els cotxes, ha comprat el projecte que tenia Toyota abans de tancar la porta, i aquest és el que està en aquest moment més preparat de tots per agafar el primer lloc que caigui.
Per tant, Epsilon Euskadi ara mateix quines possibilitats té de poder entrar a la Fórmula 1? És a dir, aviam, escenari...
Petites, les possibilitats són molt petites, però la primera cosa és tornar una altra vegada a trobar el recolzament econòmic, que això sí ho teníem en el juny-juliol de l'any passat, i la idea és de tornar a rescalfar aquests possibles inversors que poguessin entrar en el nostre projecte, en el projecte global. Això és el que estem treballant en aquest moment. Però per al 2010, inici de campionat, poder estar-hi, jo ho veig bastant difícil. L'única cosa que podria passar és agafar el testimoni d'algun equip que cau, i que aquest equip que cau sigui un equip que estigui bastant ben format, perquè fa un testimoni de res, difícilment. Nosaltres en un moment determinat vam tindre que posar el fre a mà, vam tindre que parar tot el que era l'esmolament del cotxe nou, ens vam gastar una sèrie de cèntims que no teníem per fer la presentació, i vam tindre que parar, perquè el no tindre la licència eren cèntims que ells en saben. Aleshores hauríem de tornar a recomençar a fer-ho tot, aleshores això no es donaria temps. Hem de recollir el testimoni d'algun equip que hi sigui així. Això sí que pot passar, i això sempre pot passar. Pot passar avui, pot passar d'aquí 3 mesos, d'aquí 6 mesos, d'aquí 8 mesos, d'aquí un any.
Aquest testimoni, el d'Adrián Campos, seria vàlid? Ho dic pel tipus de projecte.
Ara, en aquest moment, jo ho veig bastant difícil que sigui així, està vàlid per nosaltres, perquè crec que l'Adrián, per ser sincers, crec que té molt poca cosa. Aleshores, amb el poc que té, nosaltres no estaríem suficient preparats per fer les coses més o menys bé. I jo sí vull estar fent-ho bé.
Parlem de la FIA, de la Federació Internacional d'Automobilisme. S'hauria d'ampliar a més llicències? O la pregunta feta d'una altra manera, per què no s'ha ampliat a més equips? És a dir, si vostè tenia, per exemple, l'equip preparat, per què no...
No solament jo, teníem l'equip nosaltres, teníem... hi havia Aston Martin, que era un constructor, en aquell moment hi havia Lola, que és un equip amb una gran història dintre el món de l'automoció. Vull dir, jo crec que les llicències, aquestes tres noves llicències que es van donar, doncs va haver un factor polític molt important per a l'elecció d'aquests tres equips. És igual, això és el passat. El que està claríssim és que avui en dia hi ha 13 llicències. Per què no n'hi ha més? Pues molt fàcil, perquè no hi caben més cotxes en els circuits. Vull dir, 26 cotxes amb tot el que comporta l'organització d'un equip de Fórmula 1, doncs els circuits no donen per més, no? Per l'amplada, per les llargades, pels boxes, per infinitat de coses, no? I a més, per una qüestió econòmica, vull dir, contra més equips hi ha, més es té que repartir els drets televisius i més es té que repartir el pastel, no? I això, els mateixos que estan a dintre ja tenen una gran oposició amb això.
I com veu aquest Mundial? Una petita previsió, encara resten alguns mesos, però podríem avançar algunes cosetes?
Bueno, aviam, ha sortit només, hem fet només una prova a València, és molt difícil de jutjar a partir d'un sol test. El que està claríssim és que els Ferrari sembla que van molt bé, però aquest any hem d'estar molt, molt a la guai, perquè la diferència que pot fer la benzina pot ser tremenda. Vull dir, si nosaltres, que sabem, els tècnics, que sabem que amb un valor 10 quilos representen 4 dècimes, doncs imagina't si antigament, quan es feien aquestes proves d'hivern i quan sorties amb el cotxe nou, doncs posaves la meitat de benzina del dipòsit en el cotxe per tindre una estabilitat i una constància amb els temps, clar, la meitat de benzina fa un any eren 45-50 quilos. Avui la meitat de benzina amb els cotxes del 2010 estem parlant de 85-90-95 quilos. Aleshores, la diferència pot ser enorme, de 40 quilos. 40 quilos, torno a repetir, si estem parlant de 4 dècies amb un nou per 10 quilos, estem parlant de més de 2 segons o 2 segons de diferència. Per això que els temps que s'han vist el Pedro, que ha anat molt ràpid, però s'ha quedat sense benzina, vol dir que anava molt buit. Hem vist el Jaume, que ha fet un bon temps, l'últim dia crec que va fer el quart millor temps del seu grup, per diguéssim, i sabien que el Jaume pues, porta 40 quilos, vull dir que és ja és un número de benzina bastant adequat. Jo sé que Renault pues, estava amb molta més benzina. Vull dir, s'ha d'agafar els temps que hem vist a les proves de València amb molta tranquil·litat i fer un bon anàlisi de volta per volta per veure què és el que ha de fer. Jo crec, i estic convençut, que sabrem moltes més coses quan arribin a Montmeló, ara van a Jerez, després de Jerez venen a Montmeló. Montmeló és un circuit on és una referència a nivell internacional. Si el cotxe va bé a Montmeló, normalment va bé a molts circuits, i aquí sí que tenim dates que podem comprovar el que fan i una mica intentar entendre la quantitat de benzina que van portar.
Per tant, el paper de favorits li podem ja atribuir a Alonso?
Els papers de favorits són sempre els mateixos. Estem parlant d'una Ferrari amb un Alonso i un Massa. Tens un doble campió del món i un home que ha estat a punt de guanyar el campió del món. Tens una McLaren amb dos campions del món. Tens una Mercedes amb un 7 vegades campió del món i un que està pujant per ser-ho algun dia. Vull dir, tens una Red Bull, que ningú parla en aquest moment, però que ha sigut l'únic que ha plantat cara als Browns l'any passat. Vull dir, jo crec que tenim un campionat que no solament té els quatre campions del món, i potser això és un fet una mica històric, sinó que a més a vegades podem pensar que és una lluita de països, no? Tens l'equip de Brown, s'ha tornat totalment alemany, tres pilots, fins i tot el pilot de proves és alemany, el motor alemany, l'amo de l'equip alemany. Vull dir, tens l'equip anglès, diguéssim, amb els dos pilots inglesos en tot menys el motor anglès, i després tens els equips llatins, no? Diguéssim que és Ferrari, buscant des d'un espanyol a un brasiler, i el que porta el nom de Ferrari i tot el que això arrastra, no? Vull dir, jo crec que tenim un campionat fantàstic, fantàstic en endavant, i que espero que ens faci disfrutar a tots aquests que estimem aquest esport.
Deixi'm preguntar-li si la Fórmula 1 és un campionat, vostè ho ha dit, que els països tenen molt a dir, tenen molts colors. Què li ha semblat aquesta idea del Mundial aquest d'equips de futbol? L'ha seguit?
Bueno, sí, però esclar, el problema d'aquests campionats que que surten és que avui en dia, i sobretot en la crisi actual que hi ha en aquest moment, doncs n'hi ha masses. Va haver la U, que era el campionat per nacions, hi ha el del futbol, hi ha la GP2, hi ha la GP3, hi ha les World Series, hi ha la 2 litros, vull dir, hi ha infinitat de campionats i tampoc n'hi ha suficient cèntim en aquest moment perquè aquests campionats siguin liderats per els millors, no? I el que hem de preparar, o el que hem de tindre, sota el meu punt de vista, és tindre un campionat que sigui de veritat la porta per arribar a la Fórmula 1, que és l'òptim, no? I això a vegades ve confós per diferents promotors que busquen una forma ràpida de fer cèntims.
Parlem de projectes que ara mateix s'estan treballant a Epsilon Euskadi, amb seu a Vitòria, del que vostè és el president. Tenim un acord que ens ha sobtat molt, que és fer el primer prototip de cotxe elèctric.
Bueno, potser valdria la pena explicar una mica el que és Epsilon, no? Epsilon és una realitat avui en dia, però va néixer com un projecte on s'intentava utilitzar el que és el món de la competició com una eina de formació, no? Vull dir, nosaltres tenim el que és la filosofia d'Epsilon està basada en quatre pilars, no? El primer, que és el món de la competició, on tenim actualment 6 cotxes corrent en 3 campionats internacionals. Tenim el que és la part de formació, és des de formar mecànics, formar pilots i formar enginyers, on tenim el màster internacional avalat per la Universitat de Mondragó. Tenim el que és la part d'enginyeria, que diguéssim que és la part d'investigació, d'I+D+I, com diuen la gent del govern. I aquí estem treballant des de fer la nova generació de pales eòliques per energia de molins. Estem treballant amb el que és un tren d'alta velocitat, estem treballant amb bicicletes de carreres, estem treballant amb cotxes, estem treballant en infinitat de coses. Tenim la gran sort que en aquest departament tenim un túnel de vent que és l'únic que hi ha en Espanya, amb el terra que corre la mateixa velocitat que l'aire, estem parlant de 270 km per hora, d'unes dimensions molt acceptables, més d'agafar el circuit fa 150 metres de llarg, i que ens permet, és una eina que ens permet, doncs, estudiar tot el que fa a l'aire quan es troba una forma davant, no? I això, doncs, serveix no solament per els cotxes de carrera, sinó serveix per una bicicleta, un barc, un tren, un cotxe, un edifici, un pont, un avió, vull dir, tot el que estiguis posat a l'aire, això ho fem. Doncs aquests són una mica els pilars del projecte Epsilon. I últimament, si és veritat, que hem arribat a un acord amb un grup d'empresaris bascs per fer realitat un cotxe concepte que l'MIT, que és l'Institut de Massachusetts Technology, que és, diguéssim, jo diria que és l'institut més galardonat de tot el món, doncs porten treballant entre 6 i 7 anys, no? El professor Mitchell, que és un dels genis, un dels gurus d'investigació, doncs fa molt temps que va començar a pensar en el que seria el cotxe de la ciutat i com canviarien les ciutats de tots els països. Aleshores, nosaltres el que fem és agafar aquest testimoni de l'MIT i d'aquest concepte farem una realitat que es pugui en un futur, doncs, industrialitzar. Aquest és el nostre task.
És el cotxe del futur? No?
És el cotxe del futur de la ciutat, no tinc de dubte. Això segur. S'ha fet un estudi, a la ciutat una persona normal doncs fa entre 25, 30, 35 quilòmetres, no en fa més, i aquest és un cotxe que està pensat doncs, per aquest tipus de distàncies, una autonomia de 120 quilòmetres, estàs parlant d'una velocitat màxima de 60 quilòmetres l'hora, un cotxe que pugui anar amb una targeta de crèdit, que tu puguis agafar-lo al mig de la ciutat, anar-te a l'aeroport i deixar l'aeroport. Una mica el concepte de la bicicleta de Barcelona, però un cotxe. Aquest és una mica amb una particular molt important, que per fer aquest cotxe no es buscarà una fàbrica on es crearan 1.500 places de treball i una cadena de muntatge, no, estàs parlant d'un cotxe que es muntarà i es farà d'una manera modular. Vol dir que hi ha un grup central, que són els que et porten la idea, els que fan tota la enginyeria, i llavors hi haurà un grup de 7 o 8 empreses on ells crearan els mòduls, i tu podràs trucar i dir, vull aquest mòdul, vull 10. i 10 mòduls de l'altre, i 10 mòduls de l'altre, i tindràs un, diguéssim, com podria dir, un tipus IKEA, on tu vas allà i en dos dies te'l munten i te l'emportes, amb el color que tu vulguis, la tapisseria que vulguis, etc, etc, etc. Aquest és el concepte, que puguin haver moltes, moltes seus o molts punts de venda dintre d'una mateixa ciutat, sense la necessitat de crear o industrialitzar només una zona que només se n'aprofitaria aquella zona on es fes la fàbrica, no? Les fàbriques estan a tot arreu.
Per posar el punt final de l'entrevista, m'agradaria parlar una miqueta del Villa del Prat, comentarista TV3. Ja hem vist que tens molta destresa, eh?
Oh, no sé si tinc molta destresa. El que sí que puc dir-te és que tinc un gran equip de gent que m'ensenya cada dia, des del Merlos, tots els Rosers, tota la gent que està treballant en l'equip, i la veritat és que m'ho passo molt bé amb ells, em sento molt protegit i ho disfruto, m'agradaria més treballar-hi dintre dels projectes i estar en un equip, el meu en particular, però bueno, si no pots estar amb el teu equip, com a mínim que puguis comentar amb gent que té una certa qualitat tant humana com tècnica.
Doncs moltes gràcies a Joan Villa del Prat, president d'Epsilon Euskadi, esperem que aquests projectes arribin a bon port i molta sort pel futur i per haver vingut a QATV.
A vosaltres.
Doncs fins aquí aquesta entrevista amb el president de l'equip Epsilon Euskadi, el senyor Joan Villa del Prat, santcugatenc. Estarem atents a tots els projectes de futur.